Ara són 6 els minuts que passen de les 11.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Anem avançant al llarg d'aquest matí de dilluns, 11 d'octubre, i encetem ja l'última hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Ara des de Domenys Ràdio, on hi tenim la nostra companya Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, avui tenim l'Institut d'Estudis Penedesencs i com no podíem comptar que amb la presidenta, amb la Dolors García. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Molt bon dia a tothom. Bé, amb moltes ganes, perquè tenim moltes activitats per anar explicant. Aquest final d'octubre i el mes de novembre tenim moltes i molt boniques activitats a fer.
Primer de tot, com ha anat aquests primers 15 dies?
Doncs la veritat és que força bé. Estem desenvolupant especialment la 11a mostra de cinema etnogràfic i amb molt bon resultat. Vam fer ja la projecció a Vilafranca del Penedès, dedicada a l'agricultura. Ahir, el passat dijous vam tenir la projecció del tema del mar i el tema del món de la pesca, molt centrat també amb les dones dintre d'aquest món, que encara que sembli mentida, hi eren i tenien un pes també important. Va ser un acte preciós que vam tenir a la Casa del Mar a Vilanova la Geltrú. I ara, el proper dijous, anem al Vendrell. En aquest cas anem a tractar el tema de paisatge i ho anem a fer en relació a la pedra seca, que, com sabeu, és un tema que els últims anys té molta atracció per al públic en general i nosaltres també contribuïm a poder posar en un lloc com es mereix aquestes construccions de pedra seca. En aquest cas, el documental, la veritat és que vaig tenir la sort de poder-lo realitzar jo mateixa a partir dels materials de l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya. Ens van permetre fer aquesta adaptació en vídeo de l'exposició precisament per facilitar que aquelles persones que no es podien desplaçar per la situació derivada de la Covid el poguessin veure a través d'internet. En aquest cas ho presentem aquest dijous a les 7 de la tarda a l'Auditori del Tívoli, al Vendrell. L'entrada és lliure, com sempre, és un documental que dura uns 33 minuts i ens fa un recorregut per tot el que és la pedra seca a Catalunya. És molt didàctic, està pensat perquè després es pot veure a internet i, per tant, estarà a l'abast de tothom. I també el poden utilitzar escoles, qualsevol persona que tingui interès en aprofundir una mica més en les extraordinàries construccions que tenim de pedra seca a tot Catalunya. Després, una mica més endavant, continuant aquesta mateixa mostra, el que ens anirem és el divendres 22 d'octubre i ens anirem a Igualada. Ens anirem a la Biblioteca Central d'Igualada, on projectarem un documental que també és producció pròpia de l'Institut d'Estudis Penedesencs. És un documental que du per títol Dones pastores al Penedès, que està dirigit pel Pep Puig, que compta amb el guió del Xavier Ibaia. I és un treball magnífic en el que han pogut recollir dones que actualment treballen amb el tema de la ramaderia i molt especialment la Gemma Clarena, que és d'Argençola. Com estàvem dins la comarca de l'Anoia, vam decidir que la projecció d'aquest documental el portarien doncs, a Igualada perquè era el lloc on havíem pogut trobar aquesta referència que tant ens interessava. Haig de dir que tant el Pep Puig com el Xavi Valle estan fent tot un treball de molta més profunditat en el tema del món de lo que és els pastors al Penedès i que són treballs que a poc tots tindrem el gaudi de poder anar veient i anar gaudint d'ells, com he dit, perquè realment són treballs fets d'una manera molt acurada i d'una manera a la vegada molt científica. Això és pel que fa al tema de lo que és la mostra de cinema, que per part nostra quedaria les nostres sessions, les sessions que ha organitzat l'Institut d'Estudis Penedesencs com a membre de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya, doncs és les quatre seccions que nosaltres ens hem fet càrrec d'organitzar. Aquesta mostra és per tot Catalunya I per tant, vull dir, encara n'hi haurà més produccions que es podran veure fora del Penedès i els podeu consultar al mateix web de l'IEP. A dalt hi ha una capçalera on si cliqueu trobareu tot el programa, que encara durarà doncs, ben bé fins a finals d'any. Uh-huh. Tenim també una altra presentació interessant pel dia 15 i en aquest cas es tracta d'un llibre. És un llibre lligat amb la llengua del Penedès i una vegada més trobem doncs el Ramon Marrugat i Cuyàs, que el trobem com un gran filòleg que és i un gran estudiós d'aquesta parla penedesenca, d'aquesta manera de parlar que es té al Penedès. El llibre es titula Cuc en raonar. L'edició és de Ramon Andana i nosaltres el que hem fet és simplement col·laborar amb ells també per poder fer realitat aquest llibre. Torno a dir, és Edicions Andana, ell és el Ramon Nadal el que porta les edicions, jo m'heu confós i dit Ramon Andana, però vull dir Edicions Andana i el Ramon Nadal. Ja ens sabrà perdonar aquest error.
I tant que sí.
Com torno a dir, sí, és un llibre molt interessant i molt entretingut, on veurem moltes paraules molt curioses que són molt pròpies d'aquí i que, per tant, no poden ser conegudes en altres llocs sinó amb l'origen que té, que és precisament el del Penedès. Una de les paraules curioses que podem trobar, i encara que ens puguin semblar també estrany que sigui només nascuda aquí, doncs és l'empalmada. Aquest acte nocturn de festa major, doncs aquesta paraula és típica del Penedès, per exemple.
Ah, sí?
Sí, és el que a mi m'han passat amb la nota. Jo no sóc una experta en filologia ni de lluny, però ni de molt lluny. Aleshores, jo m'he llegit el que m'han passat i he vist això, igual que, per exemple, una altra manera típica de parlar, en lloc de dir home, és dir hòmens.
Hòmens.
No? Hi ha altres paraules que en són encara menys conegudes. Per exemple, quan diem catrai, ens diuen que això és una tertúlia, ens quedarem segurament sorpresos, no?
Catrai.
Però hi ha moltes catrais, sí. Hi ha molt, la llengua és un element viu, és un element que cada dia es va creant amb la manera de parlar que tenen en cada lloc. I quan penses que no n'hi havia tanta comunicació externa com n'hi ha ara, tenien més arrelament i, per tant, les peculiaritats, no només amb les paraules, fins i tot en alguns llocs trobes diferències amb la manera, en la musicalitat de la manera de parlar. No? Això és molt propi també perquè es va generant el fet de que és vius en un cert entorn i aquest entorn manté aquest tipus de característica, que no passa només al Penedès, passa arreu del món, trobaríem aquestes variants, aquestes aspectes dialectals que a vegades es diu i que té a veure amb el fet de que afortunadament la llengua és viva i la llengua es va creant també a partir de les aportacions que les persones van fer i amb el llarg del temps es van creant diferents o a vegades canviem el significat d'una paraula perquè l'ús que li donem és diferent també.
Clar. Molt interessant el tema, eh?
Sí, bueno, vull dir, intentem sempre col·laborar al màxim en tots aquests temes de difusió perquè creiem que les persones, si ens apropem a la cultura i tenim la sort de poder anar veient tota la riquesa que n'hi ha i totes les possibilitats que tenim de passar-ho bé, aprenent coses noves, doncs paga la pena sempre contribuir a difondre tots aquests coneixements i també a intentar motivar a noves persones a continuar investigant i treballant en aquests temes.
Uh-huh. Què més tenim així aquest final d'any?
Bueno, tenim dintre de lo que és Vilafranca del Penedès hi haurà tota una celebració relacionada amb el tema de l'aniversari de la República. No puc donar-te les dades concretes, sí que puc dir que cap a finals d'aquest mes d'octubre començaran els actes, seran dues o tres coses diferents, entre elles hi haurà una exposició, però vull dir, és un dels temes que sí que se'ns va demanar a nosaltres i altres grups de lo que és Vilafranca, contribuïa a fer un record de lo que va ser aquest aniversari, no? I lo que va significar per uns és una cosa, per uns altres és una altra, però és una realitat històrica que es va viure, que va marcar fins i tot la realitat que avui dia vivim, no? Per tant, contribuïm també nosaltres en aquest coneixement. Ja sabeu que dintre de l'Institut d'Estudis Penedesencs hi ha historiadors grans especialistes en aquest tema. Un dels més reconeguts, sens dubte, és el Ramon Arnabat. Sí. I amb tot aquest tema està treballant, doncs, per poder contribuir, torno a dir, a que tot aquest coneixement es mantingui i es transmeti i es conegui.
I què més cosetes ens expliques? Perquè jo sé que no atureu màquines mai.
No, tenim moltes coses preparades. El que passa que amb aquest temps de la Covid ens hem tornat tots una miqueta curosos de veure què dius, perquè després igual no el pots dur a terme i no voldries. I això ens passa amb una certa... Mira, ara mateix teníem preparat una cosa cap a finals de mes i hem hagut d'ajornar-lo per l'any que ve. Perquè a més ens trobem ara que tothom també vol aprofitar aquestes setmanes, que sembla ser que podrem veure'ns les cares i començar a fer actes presencials per poder recuperar aquest temps perdut, no? I ens trobem que alguns actes se solapen tants que s'han de redistribuir. En el nostre cas està previst, per exemple, que tindrem una assemblea al General Extraordinari de Socis el 31 d'octubre, perquè tot i que hem tingut l'ordinària, veiem que tenim la possibilitat de trobar-nos, doncs ho volem fer. Hi ha tota una sèrie de... Per exemple, cap al 26 de novembre aproximadament s'inaugurarà l'exposició Tota pedra fa paret, en aquest cas a Vilafranca, es portarà al Vinceum, i n'hi ha altres activitats que estan en marxa però que encara no els puc dir, no perquè no sàpiguem el que hem de fer, sinó per això que t'estic explicant d'acabar d'ajustar les agendes en funció de tot el que anem trobant també, que tothom volem aprofitar aquestes setmanes i intentar trobar-nos de nou tots cara a cara.
Tenim una mica de por, no?, de que el passat divendres va obrir l'oci nocturn i no sabem exactament què pot passar, no?
I jo tinc l'esperança de que aquesta nova... que hi haurà una pujada, segurament, però penso que no serà com les que hem viscut abans, no? Però sí que és cert que ara estem tothom estem programant activitats i els estem programant, que ara ens trobem això, que és que arribem a solapar-nos uns amb els altres per culpa d'aquesta situació. La passada setmana, el dijous passat, quan vam fer la mostra de Cineva a Vilanova, va ser per primera vegada un acte que vam poder fer dintre d'aquest any també en presència de públic. No havien fet cap altre des d'abans d'estiu, que havien pogut presentar alguns llibres. Per què? Doncs perquè et tornes a trobar amb la situació de que entremig van haver tots de tornar a tancar i tornar a fer les coses més que res per internet. Doncs clar, dona molt de goig poder-te trobar cara a cara, poder veure la gent, per exemple, ahir, com vam filmar la presentació que vam fer a Vilanova sobre el món del mar, sobre el món dels pescadors, doncs, i de les pescadores, que això també és important. Vam tenir allà una senyora que s'havia dedicat tota la vida, que és molt curiós, perquè és poc conegut. Sí, és molt poc conegut. I un altre que hi havia no va poder venir, però també hi és. Per tant, és important que es pugui saber. Doncs com ho pujarem també a internet, tothom tindrà la possibilitat també de veure. Però el fantàstic és trobar-te amb les persones cara a cara i que es pugui interactuar i que cadascú pugui aportar la seva experiència, els seus records al voltant del tema que ahir, per exemple, torno a dir, no sé per què.
Estàs emperrada,
Em vaig quedar, sí, em vaig trebar abans del cap de setmana i d'aquí no surto. Doncs el que vam fer el dijous, doncs poder veure com les persones podien interactuar, podien... Tot això d'una altra manera no es pot fer igual i clar, dona molta il·lusió pensada que puguem rescatar totes aquestes activitats. I et dic que estem esperant a veure si podem fer tot el que volem fer. Després necessitarem vitamines per acabar l'any. Però bueno, com a mínim intentarem arribar al màxim del que sigui possible.
Sí, perquè a més aquest dijous va ser aquest acte que comentàvem també fa un mes a la Fundació Catalana, a l'Institut d'Arts Barcelona i Sitges, que m'imagino que va ser un veritable goig.
Bueno, vam poder trobar-nos a aquella trobada, que és una trobada que volíem nosaltres repetir-la aquest mes d'octubre, l'hem hagut de passar per l'any que ve perquè torna a dir és impossible de poder arribar. Tot va ser fantàstic. Primer poder-te trobar i després veure tantes persones que estan motivades perquè el món de la cultura pugui continuar viu. El món de la cultura és un món molt ampli, però és un món que és també on té una faceta des del punt de vista econòmic i té una faceta des del punt de vista social. Econòmicament, a través del món de la cultura, es generen molts llocs de feina. Potser moltes vegades, quan pensem en cultura, no copsem tot el que hi ha darrere. Però per fer una investigació d'un treball necessites la contractació d'una sèrie d'especialistes que puguin fer aquestes feines. Si no existissin entitats com nosaltres, moltes d'aquestes feines no es podrien fer i aquestes persones tampoc tindrien un lloc de treball o no podrien exercir la seva activitat, ni que sigui perquè tu els hi fas l'encàrrec, igual que tu fas, ho fan altres moltes entitats i, per tant, poden tenir la possibilitat de viure d'allò que s'han preparat per fer en aquesta vida. Doncs això és un element important que també té una connotació social. Però és que la cultura també és un món que permet la socialització de les persones i, per tant, contribueix a que hi hagi també això que estàvem dient, les interrelacions, la comunicació. Tots aquests elements són elements molt positius que tenen la cultura i que no són només a l'esbarjo, no són només passar una estoneta, no. Vol dir tot el que hi ha darrere, tot el que es genera darrere, quan es fa un llibre, quan es fa una exposició, quan es fa també una actuació musical. Tot això té darrere tot un volum de feina i tot un equip de persones que han de treballar per fer-ho realitat. I és un circuit econòmic, també. Per això, clar, la reunió aquella va ser molt interessant perquè les persones que hi eren són persones amb l'experiència de saber tot el que hi ha també en el món de la cultura, que no és només la part, diguéssim, frontal, la part que es pot veure que sembla molt divertida. Si la gent que fa fins i tot el que vulguis, això que pot semblar molt simple, dir, mira, és que surt una comparsa amb una rua, quantes hores han estat assajant, per exemple, per poder fer les coreografies que fan? Quantes hores no s'han dedicat? Dius, a lo millor, allò és, ho fas per voluntat, molt bé. Diu, els vestits, algú ha tingut que fer aquests vestits, a algun lloc s'has hagut de comprar la roba. Sempre hi ha una component de cercle econòmic i de cercle social dintre de cada activitat cultural que es du a terme. Per això va ser tan interessant aquest acte Sitges, que jo crec que serà un dels molts que en els pròxims anys anirem veient al respecte a lo que és el món de la cultura.
Sí, perquè des d'aquí, des del Penedès en xarxa, ens hem fet un fart de dir la cultura segura, però no només el que veiem, com bé deies tu, sinó tot el que hi ha darrere, que moltes vegades doncs, no es veu o no ho tenim tan present com la immediatesa aquesta de es fa un acte i no es compta amb el que ha hagut darrere i amb tota la gent que hi treballa, que al final és com tot. Bueno, de fet, l'Argimon deia el divendres passat que s'estaven plantejant que en un parell de setmanes que el que seria la cultura estigués al 100% d'aforament. A veure si és veritat, perquè s'ha demostrat que la cultura és segura.
Sí, no, és segura. A veure, és que els que hem de ser segurs som les persones. Els que hem de tenir el seny som les persones. Els que hem de donar-se compte de que hem de tenir una certa distància, una certa cura, com actues o si has de portar una mascareta, som les persones. Si ens reunim i ens reunim amb aquest sentit de, més a més, de respectar-te tu, respectar també els altres, podrem fer totes les activitats que vulguem. No n'hi haurà un problema. És a dir, tindrem aquell seny que ens permet, a veure, podem anar a comprar, no? I als supermercats no em direu que estan buits.
No, precisament no.
Estan plens. Ara, quin és el secret? Senyors, si hem d'entrar en un lloc i hem de portar mascaretes, ja sé que és, a vegades acabes tip i a més et sua la cara i tot el que vulguis, però si amb allò contribueixes no només al teu benestar, sinó també a que puguin altres persones gaudir d'aquella mateixa activitat, és fantàstic. Per mantenir l'agenda de les persones que ens vulguin venir a veure aquests documentals dels que abans hem parlat i que vulguin compartir una estona amb nosaltres, recordar que el dijous dia 14 a les 7 de la tarda a l'auditori del Tívoli del Vendrell tindrem diguéssim, passarem la projecció del que és un documental que és Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, que és l'adaptació a vídeo d'aquesta exposició. I recordem també que el dia 15 En aquest cas serà a l'auditori, però del Vinceum, podrem veure la presentació del llibre Cuc enraonar, que, com dic, és un llibre molt entretingut i segur que durant l'acte difícil serà que no comencem tots acabant parlant de les paraules curioses que tots coneguem. Doncs el dia 15 d'octubre a les 7 de la tarda també a l'auditori del Vinceum. Òbviament tothom haurà d'anar amb mascareta, però vull dir, esperem tots plegats de poder gaudir de les reunions d'uns i altres. I també, com no ens veurem fins d'aquí 15 dies, doncs recordar que el dia 22, que és divendres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d'Igualada, podrem veure l'estrena d'aquest magnífic documental dedicat a les dones pastores al Penedès.
Una cosa, Dolors, abans de finalitzar, cal fer reserva prèvia en tots tres actes o com anirà?
En principi no hem posat una reserva prèvia perquè vull dir, esperem que el nombre d'assistents no depassi la situació de reserva prevista, però vull dir, considerem que amb la situació que estem el que farem és el que es fa sempre, l'entrada a prendre temperatura, etc. I el que sí s'indica, doncs, que òbviament si s'arribés a omplir l'aforament, doncs el podran seguir a través d'internet la missió del que són aquests dos documentals i, per tant, no s'ho perdran d'una manera o d'una altra. Ho podran gaudir.
Perfecte, Dolors. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Penedès en Xarxa i ens retrobem d'aquí 15 dies als estudis de Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies a tothom i que passeu molt bones dues setmanes fins que ens tornem a sentir.
Una abraçada, Dolors.
Igualment.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa. Sí, 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 hey, hey, now, baby. My mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not.
Queden un parell de minuts per arribar a 11:45 i ho farem ben acompanyats amb aquest What's Lover de Maroon 5 i S.E.A.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Els bombers rescaten un cavall que havia quedat atrapat durant gairebé 24 hores dins un torrent a Sant Llorenç d'Hortons. Els bombers han completat aquest dissabte al voltant de les 4 de la tarda el rescat d'un cavall que havia quedat atrapat durant gairebé 24 hores dins un torrent de difícil accés al municipi de Sant Llorenç d'Hortons. L'animal va caure a la zona el divendres passat prop de les 5 de la tarda. Inicialment s'hi van destinar 9 dotacions i es va intentar un primer rescat en helicòpter que no va tenir èxit. Més tard, efectius dels equips de prevenció forestal van obrir una rasa per on el cavall va poder avançar un tros, però va caure i no es podia moure. L'animal va haver de passar la nit tapat i amb menjar i aigua fins que dissabte un nou intent de rescat des d'un helicòpter ha permès alliberar-lo. Segons ha informat el cos de bombers a través de Twitter, el cavall ja està amb el seu propietari. Cunit augmenta els punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. Ara podrien endollar-se fins a 12 vehicles a l'hora. L'Ajuntament de Cunit ha instal·lat més punts de recàrrega per a cotxes elèctrics amb les noves ubicacions, ja són 5, les ubicacions en les quals poden carregar-se els vehicles elèctrics. En total, a Cunit, en la xarxa pública, podrien carregar-se a l'hora fins a 12 vehicles elèctrics. De moment, aquestes càrregues en els pals en la via pública són gratuïtes. En 4 de les ubicacions hi ha 2 pals en cadascuna d'elles, pel que en total sumen 8 vehicles. En un altre dels emplaçaments hi ha 2 torres de connexió, pel que alhora poden repostar 4 vehicles. Els nous pals de recàrrega públics estan al final del pont de la Carrerada de Santa Coloma, amb l'Avinguda Tarragona, al carrer Onofre Llopis, darrere l'Espai Jove, i a la Biblioteca Marta Mata. Aquests punts se sumen als que ja hi havia al costat del pavelló esportiu Els Joncs i en l'aparcament dels Oliveres. Us parlem ara de les càpsules gratuïtes de formació digital per a gent gran a Sant Cugat Sesgarrigues. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza unes càpsules de formació digital dedicades a la configuració i ús del mòbil adreçades a la gent gran. L'activitat es farà els dijous d'aquest mes d'octubre a 2:15 del matí al Casal d'Avis. La inscripció és gratuïta i s'ha de confirmar al telèfon 654 64 59 82. La primera sessió se centrarà en una introducció per configurar i utilitzar el mòbil. El dijous de la setmana que ve la sessió es dedicarà a les videotrucades amb una part dedicada a l'aplicació La meva salut i per acabar la tercera i darrera sessió es dedicarà a les xarxes socials. I acabem parlant-vos dels canvis al servei de recollida de mobles amb motiu del festiu del 12 d'octubre a Vilafranca. Amb motiu de ser dia festiu, aquest dimarts 12 d'octubre, el servei de recollida de mobles i estris vells es veurà alterat pel que fa als terminis que tenen els usuaris per sol·licitar-lo. Per la recollida de mobles prevista pel dimecres 13 d'octubre, les sol·licituds per internet i per telèfon seran ateses fins a les 2 d'avui. Totes les sol·licituds realitzades a partir de llavors seran ateses ja la setmana següent. Habitualment, la recollida d'objectes voluminosos, com mobles i trastos vells, es fa cada dimecres i per tal de poder deixar algun objecte al carrer, al costat dels contenidors més propers, cal trucar prèviament al telèfon 93 817 24 50 per informar-ne o bé fer la sol·licitud per internet a tràmits.vilafranca.cat abans de les 2 del dimarts anterior a la recollida. D'altra banda, aquest dimarts, de forma excepcional, tot i ser dia festiu, hi haurà mercat a la Pelegrina.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Al claustre de Sant Francesc de Vilafranca podeu visitar l'exposició Entre terres palestines fins al proper 24 d'octubre. És obra del col·lectiu Penedès en Palestina i avui ens acompanyen un parell dels seus integrants per parlar-ne de la mostra i de la seva tasca. Marcel Peguera, bon dia.
Bon dia.
I Aleix Rodríguez, benvingut.
Bon dia.
No és pas habitual que una ONG d'àmbit comarcal, com és la vostra, Penedès en Palestina, creï una exposició a partir de zero, no? Que és el que heu fet vosaltres amb aquest Entreterres Palestines. Expliqueu-me com ha sorgit la iniciativa i com us heu apanyat, perquè segur que no ha estat fàcil.
Sí, bueno, primer de tot, no ens considerem una ONG com a tal, però bueno, som un col·lectiu...
Us agrada més dir-vos col·lectiu, no?
Sí, som un col·lectiu assembleari, que ens representem entre tots i totes per igual, i bueno, la nostra intenció és treballar primàriament aquí a la comarca. Llavors, bueno, l'exposició que presentem a Closes de Sant Francesc estarà fins al 24 d'octubre, que es pot visitar de dimecres a divendres de 4 a 7 de la tarda i el dissabte i diumenge de 11 a 2 del migdia. Sorgeix de, bueno, del 2018 i 2019, membres de Penedès en Palestina i d'aquí la comarca vam anar a fer una brigada a Palestina a l'octubre, en els dos anys. Llavors, al tornar, per visibilitzar la situació del poble palestí, vam decidir, a part de fer actes i xerrades, també que aquesta exposició que està al Cos de Sant Francesc, però primer vam fer una proposta amb un format molt més reduït. Llavors es va exposar al Casal Popular de la Garalda i posteriorment vam creure oportú millorar l'exposició i intentar portar-la a altres espais, com per exemple al Cos de Sant Francesc, i amb l'ajuda de l'Ajuntament de Vilafranca hem pogut crear l'exposició que tenim ara, que el contingut és major, també hi ha, bueno, hi ha elements de performance, diguéssim, una mica, de decoració, per ajudar a entendre i a visibilitzar la situació del poble palestí.
Després d'aquest esforç, teniu ganes que volti una mica més? L'heu ofert o us l'han demanat?
Sí, de moment, com que encara tenim l'exposició anterior, diguéssim, que és un format molt més reduït, en principi, el mes de novembre, també estarà exposada al Casal Popular del Carràs de Sant Sadurní, però no és la mateixa que tenim aquí al Cos de Sant Francesc, perquè el volum, bueno, l'exposició és més gran i a part també, com et dic, aquesta del Cos de Sant Francesc també és conjuntament amb l'Ajuntament, però sí que tenim l'altra, que és en format més reduït, que també es pot moure més fàcilment en altres espais o pobles.
Entrem, si us sembla, al claustre de Sant Francesc de la mà vostra i anem veient aquesta exposició. Amb què ens trobem, en primer lloc?
Doncs, just a l'entrada, el que crida més l'atenció són unes tanques que pretenen simular un checkpoint, que seria un punt de control.
Això no? És molt habitual, no?
És molt habitual en el territori palestí, no? En aquestes tanques, aquest checkpoint, no, li hem posat el nom de Calàndia, que és el checkpoint que et trobes en creuar de Jerusalem cap a Ramala, l'entrada a Cisjordània, ja et dona una mica la idea del que t'aniràs trobant, no? Actualment trobem repartits per tot Cisjordània uns 64 punts de control d'aquestes característiques, i són punts en què, bueno, es reté a les palestines, no? Doncs, en el millor dels casos, una estona per ensenyar la documentació, però també, doncs, si han donat casos de matances, bueno, diversos problemes, no?
I... Vosaltres devíeu creuar més d'un checkpoint, no?, quan hi vau ser.
Correcte, sí.
És molt diferent si ets estranger, el tracte, el temps que trigues...
Sí, la realitat és molt diferent, no? Com que a Palestina hi ha diverses zones turístiques, no?, com podria ser Betlem, les persones que van de fer turisme també han de creuar aquests punts de control, però la realitat per elles és molt diferent, no? I com a turistes internacionals, doncs, tenim més facilitat per creuar aquests checkpoints. En certes zones on estem uns dies treballant, com Hebron, que hi ha checkpoints repartits per tot l'interior de la ciutat, doncs els guàrdies ja ens comencen a conèixer i ja es fa una mica més complicat creuar, no? Però d'entrada sí que com a internacional tens més facilitat.
Clar, una cosa és ser turista i l'altra brigadista, no?
Correcte.
Val, tornem al claustre de Sant Francesc, que ens trobem amb aquest primer checkpoint. Un cop el franquegem, què hi ha?
Trobem al llarg del passadís diversos plafons. En aquests plafons hem volgut reflectir la realitat de diversos pobles de Palestina, no? Hem volgut agafar un enfocament per explicar la realitat de Palestina a partir de la realitat d'indrets concrets, no? Concretament els pobles que vam visitar amb la brigada del 2018 i el 2019 i també alguns altres que no vam poder visitar. I a partir d'aquests pobles expliquem la situació en concret que s'hi viu, escenificant diferents maneres de repressió que té l'estat d'Israel, no? Doncs expliquem quina repressió és més present a cada poble, quina resistència hi ha i la realitat de cada lloc.
Ens podeu posar algun exemple així pràctic i gràfic de repressió?
Sí, per exemple, un dels plafons que hi ha a l'exposició parla sobre Kafr Kadum, que és un poble que està al sud de Nablus, que Nablus és una de les grans ciutats que està al nord de Cisjordània, i en aquest poble, com malauradament en molts altres pobles de Palestina, a part de tenir bases militars al voltant, també tenen colònies. Les colònies són assentaments que, per part de l'exèrcit i per part de l'estat d'Israel, faciliten la construcció d'aquestes colònies, aquests assentaments, a famílies sionistes estrangeres que després van allà i intenten expandir l'assentament, i alhora també el que provoca és la destrucció de terres, destrucció de camps de conreu, de carreteres, etc. No? Llavors, la major part de les colònies, perdó, d'assentaments que estan a Cisjordània, les famílies jueves sionistes, que s'ha de separar jueves i jueves sionistes, que són, el sionisme és una ideologia, el que fan és, al final, és una eina més de repressió, perquè són les primeres persones que, amb tota la impunitat del món, ataquen i agredeixen i cremen oliveres, mentre les pageses estan collint o estan vivint al mateix poble, no? Llavors, la repressió va per part de l'exèrcit, però també per part dels colons. I Kafr Kadum és un poble que està situat entre Nablus i una colònia, que aquesta colònia s'està expandint, i, per exemple, cada divendres el que fan a Kafr Kadum és una manifestació contra la colònia, perquè la expansió d'aquesta colònia provoca l'extracció de terres amb la seva expansió. Alhora, l'exèrcit entra les nits cada dos per tres per buscar dissidents polítics palestins, etc. No? Llavors, els divendres, cada divendres hi ha una manifestació i entra l'exèrcit al poble, directament a reprimir. Llavors, un dels exemples és aquest. I per ficar una mica més en context, quan de fet nosaltres estàvem el 2018 treballant al costat d'aquesta colònia, al costat del Kafr Kadum, mentre estàvem treballant hi havia l'exèrcit i excavadores tapant camps de conreus de famílies palestines per expandir la colònia, no? Llavors, això és una realitat que es troben cada dia els palestins, a part que entra l'exèrcit amb tota la impunitat a dintre, els colons també ataquen amb tota la impunitat i moltes vegades l'exèrcit els hi dona suport, no? Llavors, això, bueno, és un exemple que es pot trobar, que podeu trobar al cos en francès amb tota l'explicació, i un exemple més de tants, malauradament.
Tornem als plafons. Seguim.
Més plafons?
Sí.
Un altre exemple de repressió, no? Potser un dels més evidents, és el que es viu a Hebron. Hebron és l'única ciutat de Cisjordània en què hi ha assentaments a dins de la pròpia ciutat. A la majoria de pobles els assentaments estan al voltant, no? i la població pateix la repressió, com ha explicat l'Aleix, però a Hebron ens trobem que part de la ciutat està colonitzada. Llavors la repressió és molt més evident, és a dir, les palestines caminant pel carrer es troben punts de control enmig del carrer, es creuen amb els colons, és a dir, la repressió i la violència està molt més present, no? Llavors, a part del plafó d'Hebron, hem volgut exemplificar el que es viu al centre de la ciutat antiga, que és que els carrers i les plantes baixes és on viuen les palestines, i en els edificis per sobre han estat ocupats per colons israelians. Aleshores, aquests colons israelians es dediquen a llançar brossa, olis i productes de tot tipus als carrers i a les cases de sota. I el que han fet és construir una tanca, com una mena de sostre, per protegir una mica a les palestines d'aquests llançaments, no? I a l'exposició ho hem volgut exemplificar amb una tanca sobre d'aquest plafó d'Hebron, on es pot veure tot de tipus de brossa, que és una mica el que vius passejant per la ciutat antiga d'Hebron.
I això és així? Tu passeges per Hebron i pots rebre perquè tiren brossa o qualsevol element?
Correcte. És a dir, Hebron és el lloc on es viuen les situacions
molt
més tensa.
Molt calenta, no?
Sí, a les brigades intentem anar-hi cap al final de la brigada, perquè també...
I esteu més curtits.
La collita comença més tard, però també és una manera de protegir-nos una mica, no? Perquè realment és molt tensa la situació a Hebron. És a dir, tu estàs collint en un camp d'oliveres i no paren de passar colons i soldats de l'exèrcit pel teu voltant i sovint, doncs, reps... Bueno, t'insulten o et diuen coses, però, bueno, a vegades venen els colons a atacar-te i l'exèrcit, en comptes de fer res per impedir-ho, que seria la seva tasca, no? Doncs s'ho mira o fins i tot s'hi suma, no?, en aquests atacs. Llavors, bueno, la situació a Hebron és bastant complicada i molt tensa.
Quan ens dèieu que l'exposició té elements de performance, fèieu referència, per exemple, a aquestes tanques de protecció que s'han construït a Hebron o aquest checkpoint d'inici, no? Elements com aquests.
Exacte. I també al llarg de l'exposició hem incorporat uns dibuixos d'un element que es diu Hamdala, que representa un nen palestí d'esquena, com brut, amb la roba trencada, no? Que, bueno, és com un símbol palestí que el podem veure en diferents murals i grafitis arreu de Palestina, no? I bueno, representa una mica com aquesta infància perduda del poble palestí i com un petit símbol de resistència, i també hem volgut adornar l'exposició amb aquesta simbologia.
Quines altres realitats o experiències viscudes heu volgut reflectir a la mostra, a l'exposició?
Sí, clar, al final, quan anem a fer la brigada, és impossible estar tot arreu, però sí que amb la brigada intentem anar a pobles del nord, a pobles del sud, de l'est i de l'oest, no? Al final, una mica per veure què està passant a nivell general i després explicar-ho aquí, i l'altre també per donar un cop de mà allà on te faci falta, no? Una mica. Llavors, cada poble, cada ciutat és totalment diferent. La situació a nivell de repressió, opressió, colonització és totalment diferent. Per exemple, a Jericó, que està a l'est de Cisjordània, al costat del riu Jordà, el que passa allà, per exemple, és de les zones on la terra és més fèrtil, i bueno, quan, a part de passar checkpoints i tot, també quan arribes allà ja veus que la major part de plantacions són de propietat d'empreses israelianes, els assentaments cada vegada són majors. De fet, nosaltres vam poder documentar i donar suport a una família de beduïns que, bueno, estaven vivint per 14a vegada a una tenda de campanya gran, perquè la 14a vegada que l'exèrcit els hi derrumbava, per poder tenir el control d'aquella zona, no?, per exemple. I la realitat és que és això, no?, que la major part de la zona de Jordània més fèrtil és la part de Jericó, diguéssim, el Jordan Valley, i degut a això, de fet, per exemple, l'ús de l'aigua del riu Jordà, la major part de l'aigua es desvia cap a la zona actual de l'estat d'Israel, i el que passa és que també s'està produint una situació de faltes d'aigües pels pobles i la ciutat de Jericó en concret, per exemple. Falta aigua, el control de l'aigua està molt imposat. Cada poble palestí només tenen una canyeria molt petita que sovint els colons els hi rebenten, no? Llavors ens trobem en aquesta situació. A part, els pobles no es poden expandir pel tractat d'Oslo del 93, vull dir, no pots construir més cases de la que tens des del 93, no pots construir camps de conreu si han sigut destruïts, llavors tot això és una mecànica, una estratègia de destrucció i d'expansió del colonialisme molt brutal, no? Llavors, clar, al final podem estar parlant de molts pobles, perquè cada poble és una realitat totalment diferent, però ens trobem això, diferents realitats, i a nivell estratègic, doncs això, no? Doncs el Jordan Valley té una importància molt gran a nivell de recursos naturals, com per exemple molts dels plàtans i moltes de les fruites que s'exporta cap a Europa procedeix del Jordan Valley, que prèviament han sigut expropiats. Bé, hi ha diferents realitats.
Què tenen en comú totes aquestes realitats o d'aquesta repressió que adopta formes diferents?
Doncs, al final, el que hem volgut exemplificar és l'ocupació de Palestina, no?, que es viu des de 1948, en què s'instaura l'Estat d'Israel. I el que, bueno, el que passa és que l'Estat d'Israel s'ha anat instaurant i expandint amb diferents estratègies, amb la idea sionista de fundar l'estat d'Israel, no? A tot el territori de Palestina. Llavors, han anat guanyant terreny a la població palestina i ara el que ens trobem, no, és que la població palestina es redueix sobretot a Cisjordània i a Gaza, no? I algunes escampades pels territoris del 48, no? Que entenem com a estat d'Israel. Llavors aquesta repressió segueix per seguir expulsant a les palestines de les seves terres, per fer-los la vida impossible, i això és una mica el que hem volgut exemplificar, no? Aquesta repressió va una mica més enllà, perquè l'estat d'Israel també utilitza la població palestina, doncs, per provar armament i estratègies militars, com també té un interès en que la població estigui allà per seguir provant aquest armament i per seguir exportant-lo i venent-lo, no? Però al final a cada poble el que ens trobem són diferents estratègies de l'estat d'Israel, doncs això, no? A base de demolir cases, treure l'aigua, cremar camps d'oliveres, són tot estratègies de la mateixa idea, que és expulsar la població palestina per construir l'estat d'Israel.
Penedès en Palestina, us presenteu públicament en societat a principis del 2019, un any abans de l'esclat de la pandèmia. Hem parlat d'aquestes brigades del 2018 i del 2019. Què ha passat durant aquest any i escaig? Heu pogut mantenir el contacte, seguir fent difusió d'alguna manera?
Sí, al final jo crec que la pandèmia ens ha tocat a tots i a totes, i als col·lectius també. Llavors, sí, hem intentat seguir en contacte amb les companyes palestines que viuen allà. De fet, amb tots els fets que van passar ara fa uns mesos, a partir de... Bueno, que va haver-hi manifestacions a Jerusalem i a Gaza, no? Que tot això parteix d'una decisió institucional de la cort israeliana que va acceptar i va confirmar la destrucció de desenes de pisos i de cases a Jerusalem per expandir la colonització israeliana. Doncs sobretot en aquells temps bastant convulsos vam estar en contacte amb ells de forma present. I, per exemple, ara també, que és l'època de la recollida d'oliva, que és quan s'hauria de fer la brigada, més o menys, també estem en contacte amb ells i amb elles, i, òbviament, la Covid, sense afectar a tots, allà encara més, no?, pels recursos i per l'obstrucció d'arribada de recursos cap a Palestina.
Les brigades se solen fer aquesta època de l'any, coincidint amb la recollida de les olives?
Sí, les brigades s'organitzen des d'un col·lectiu anomenat La Recolectiva, que és a nivell de tot Catalunya, que des del 2015 organitza brigades per donar suport en concret a la collita d'olives. Això surt d'una demanda del poble palestí, que al voltant de l'any 2000 fa aquesta demanda a la comunitat internacional de rebre ajuda en la collita d'olives, perquè és un dels motors econòmics principals del país, no? També és un símbol de tradició, l'olivera, i doncs, amb el que comentàvem una mica de la repressió que viuen, el fet de que hi hagi persones internacionals donant suport, per una banda són més mans, que amb la repressió que pateixen i el munt de persones empresonades que hi ha, doncs, fan falta, però també és una mica de fer com d'escuts humans, i el fet de que hi hagi presència internacional, doncs, dissuadeix una mica els atacs de l'exèrcit i els colons, i també, doncs, ens permet documentar el que passa i fer-ho arribar més enllà. Llavors, les brigades que vam fer van ser amb la Recolectiva, i després d'aquestes brigades és quan decidim fundar Penedès en Palestina. I aquests dos últims anys, no, el passat i aquest, que no hem pogut realitzar brigades, des de la Recolectiva i Penedès en Palestina hem volgut donar el nostre suport enviant diners en col·laboració amb una entitat d'allà, l'International Solidarity Movement, per comprar maquinària per tal de fer la collita més ràpida i evitar aquests atacs, i per contractar persones palestines que, a més, estan en situació precària perquè la situació laboral és molt complicada, no? I llavors enviem l'ajuda d'una altra manera. De fet, en breus iniciarem una campanya de goteo, esperem que pugui sortir aquesta setmana o la que ve, per recollir també donacions per enviar-les aquest any a la collita, no? Ja que no hi podem ser, enviar aquest suport d'una altra manera.
Us recomanem que visiteu aquesta exposició Entre Terres Palestines al claustre de Sant Francesc fins al proper 24 d'octubre, i aquest dimecres, demà passat, hi ha una activitat també.
Doncs sí, el dimecres a les 7:15, a les 7:30 al claustre, comptarem amb la presència de Sahar Francis, que és advocada i presidenta de l'associació Adamir. Ella és una activista palestina que lidera aquesta organització en defensa de les preses polítiques a Palestina. La veritat és que és un gran honor comptar amb ella, no? No passa cada dia que una activista palestina de tant renom pugui venir a Vilafranca i ens fa molta il·lusió. La xerrada es diu Palestina i la impunitat del sistema militar israelià i Sahar Francis ens parlarà de tota la tasca que fan com a Adamir, que fan de suport a les presoneres palestines, no? Amb tots els temes legals que poden davant de l'estat d'Israel i també a les famílies d'aquestes persones presoneres, i també fan una feina molt important de documentació de tot el que passa allà, de la repressió, de les violacions de drets humans i tractats internacionals. Estem parlant que des de l'inici de l'ocupació hi han hagut unes 800.000 persones preses, actualment hi ha unes 4.600, i la repressió és brutal, no? Bueno, és una altra d'aquestes estratègies de què parlàvem, no? Que a vegades detenen persones sense cap mena de motiu, simplement doncs, per anar dificultant la vida, no? La resistència de la població palestina.
Dues cites, aquesta xerrada de dimecres i l'exposició, que encara queden forces dies per visitar-la. No us la perdeu, al Clostre de Sant Francesc. Marçal i Aleix, moltes gràcies i fins una altra.
A tu, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acabem aquí aquest dilluns 11 d'octubre, un dia una mica estrany, entremig del pont, pels afortunats que el fan. Nosaltres hem començat amb la roda d'actualitat presentant la setmana, hi han hagut esports, hem repassat el dia a dia sadurninenc amb el seu alcalde, la Neus Bertran ens ha comentat com solucionar petits problemes del dia a dia amb els nostres peluts. No ha faltat la Dolors Garcia de l'IEP a la seva cita i hem acabat recomanant aquesta exposició Entre terres palestines de Penedès en Palestina al claustre de Sant Francesc de Vilafranca. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquest dilluns, d'aquestes 3 hores de ràdio i fins dimecres. Adéu-siau.